Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
La jubilació vol dir per algunes persones passar de tenir mil i una ocupacions a no tenir-ne cap. Això, quan passa d'un dia per l'altre, es converteix, en moltes ocasions, en un trencament brusc que no tothom gestiona de la mateixa manera. Sovint, esperem la jubilació amb il·lusió com una etapa per gaudir del temps lliure, però a vegades la realitat no s'ajusta a les expectatives inicials. Ho explica Eulàlia Hernández, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.
Són expectatives que hem fet nosaltres, pensant en nosaltres, en allò que ens agradaria, i no hem tingut potser en compte tot l'entorn, que també té unes expectatives i una imatge sobre nosaltres com a persones jubilades. Amb això no estic posant la responsabilitat de les expectatives amb la persona, o no només, sinó que realment hem de mirar que s'ajusti aquesta imatge que ens podem anar construint tots quan ens arriba el moment de la jubilació, amb els recursos que hi ha, amb les possibilitats que tenim, amb com ens tracta la societat en el moment en què ens jubilem.
La professora de Psicologia, Eulàlia Hernández, expressa com preparar la jubilació.
El que es tracta és de fer una transició que sigui progressiva. D'aquesta manera ens hi podrem adaptar tots, tant la persona com les persones de l'entorn que viuen amb la persona que es jubila. Llavors, clar, la preparació aquesta sí que passa per una construcció d'unes expectatives, òbviament, però també passa per identificar quines són aquelles coses que realment són significatives per tu i que tu vols fer. Ara és el moment de fer allò que no havia pogut fer i sempre havia volgut, però tampoc és qüestió de sobreocupar-se, és a dir, de fer com un canvi. Ara tenia moltes hores ocupades amb la feina, doncs ara tindré moltes coses ocupades amb diverses activitats.
Per viure una bona jubilació cal generar rutines noves, interactuar amb persones conegudes d'altres entorns que no siguin la feina i participar en activitats que promoguin sentir-se part d'un grup, a més de...
El fet de tenir un entorn, uns vincles personals, uns vincles afectius, una xarxa, això és realment clau. Podríem dir que et serveix per preparar-te, sí, però encara que no t'hi preparessis, és important tenir clar que ho has de tenir.
S'ha d'intentar que el canvi no sigui trencador per a la persona i així no poder-lo afrontar. I per tots els que comenceu aquesta nova etapa, molts ànims i a seguir els consells.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Fundación Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la Fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Molts ens preguntem si tindrem pensions quan siguem grans, quina pensió ens quedarà o si ja estem jubilats, si ens la podrien reduir. I ens preocupa. Bon vespre, benvinguts al Plusvàlua. Molta gent ha treballat any rere any per poder arribar a una vellesa plàcida. Què ens trobem? Que l'actual sistema de pensions no és sostenible. No ho és per un desequilibri entre cotitzacions i jubilats. No ho és perquè la demografia marca un descens de la natalitat. Però, a més, no ho és perquè la crisi ha augmentat la pressió econòmica sobre la caixa de la Seguretat Social i ha precipitat la situació. Cal una reforma, però quina? Avui parlarem sobre pensions amb Raquel Parisi, economista i experta en sistemes financers, i després, tot seguit, obrirem l'àgora econòmica i social amb els nostres tertulians d'avui, Emili Pons, historiador, Carme Riera, doctora en economia. Comencem el Plusvàlua del Centre d'Estudis Econòmics i Socials CES i amb la producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez, dels controls tècnics, i qui us parla, Carla Gràcia. Avui retrem un petit homenatge a Eric Clapton, que és el seu aniversari.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Eric Patrick Clapton Show va néixer a Ripley, Surrey, Anglaterra, el 30 de març de 1945. Així que avui és el seu aniversari i el Plusvàlua el recordarem amb algunes de les seves cançons, com aquesta, Change the World. I obrim ara ja l'entrevista amb l'editorial que ens porta Joan Elias, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que diu així: quan em jubili, podré cobrar una pensió? La pensió que tinc ara mantindrà el seu poder adquisitiu? Si Catalunya s'independitza, seguiré cobrant la pensió? M'he de fer un pla de pensions per si cobro una misèria quan em jubili? Aquestes i moltes altres són preguntes que es fa molta gent davant del tema de les pensions. Hi ha por, confusió i inseguretat. Es podria pensar que un afer tan important, les autoritats l'han d'haver afrontat amb claredat, ordre i precisió, però res més lluny de la realitat. Possiblement perquè el problema no és tècnic, sinó polític. Des del punt de vista tècnic, el tema de les pensions són faves comptades. El sistema està abocat al dèficit, un dèficit que ha arribat abans que es preveia per culpa de la crisi. En els anys de la crisi, la despesa en pensions ha pujat un 40%, mentre que les cotitzacions ho han fet en un 8%. Les cotitzacions ja no cobreixen les pensions i el sistema ha entrat en números vermells. Les tendències demogràfiques i econòmiques són implacables. Zapatero, el 2011, i Rajoy, el 2013, ja van fer reformes per pal·liar aquestes tendències. Però davant la realitat actual, cal plantejar una nova reforma més profunda. I ara és quan entra la política. Només hi ha tres vies de solució. La primera és augmentar els ingressos, que representaria més costos per les empreses i, o menys ingressos pels cotitzants. La segona és frenar la despesa, que vol dir directament reduir les pensions. La tercera és cobrir el dèficit amb transferències del pressupost de l'Estat, la qual cosa significaria apujar impostos o retallar despesa. Cap d'aquestes solucions ha trobat encara un acord general, però cal trobar la via de consens i explicar bé a la societat les conseqüències i fins a on podem arribar. Bon vespre. Avui tenim amb nosaltres la senyora Raquel Parisi. Benvinguda al Plusvàlua.
Hola, molt bon vespre.
Raquel Parisi és economista i ha treballat durant 20 anys al sector financer i actualment treballa pel Bisbat de Vic en temes econòmics. És un plaer tenir-la amb nosaltres per parlar d'un tema tan important com són les pensions. Senyora Parisi, les persones que ja estan jubilades han de patir per les seves pensions?
No, en absolut. Aquesta segur que no, perquè el sistema és prou sòlid. L'únic que sí que hi ha una cosa que tots hem de tenir ser conscients, que a mesura que ens anem fent grans, els que hi són ara i els que vindrem, anirem empobrint. Ho anirem fent perquè l'índex de revalorització, el que augmenta cada any les pensions, està estipulat i fixat amb un 0,25. Ja no va equilibrat amb l'IPC, que és el que venia sent fins l'any 2013. Això serà així mentre el sistema no estigui equilibrat. Per tant, això ja es pot dir que serà així. Per tant, a mesura que ens anem envellint, ens anem empobrint.
Senyora Parisi, però aquesta decisió de no igualar les pensions a l'IPC, a la pujada dels preus del consum, va ser una decisió política. Es podria revertir.
Política i unilateral. Des de l'any 95, arrel d'una proposta no de llei de CiU, de Convergència i Unió en el Congrés dels Diputats, per tant, d'una proposta catalana, es va crear el Pacte de Toledo. El Pacte de Toledo és una taula, per dir-ho així, on hi han representats tots els estaments públics, polítics, empresarials, de la patronal, de sindicals, especialistes del sector econòmic, universitari, demògrafs, hi havia tots els estaments representats. I totes les decisions es prenien en aquesta mesa. Per tant, es feia un consens. En aquest del 2013, per situacions polítiques i d'urgència, possiblement, es va decidir aquesta mesura de no indexar les pensions en funció de l'IPC, i una altra que encara no està, que està aprovada i que s'aplicarà a partir del 2019, que és el factor de sostenibilitat. El factor de sostenibilitat, hi ha una cosa que és evident, les persones cada vegada hi ha més qualitat de vida i, per tant, les persones cada vegada, objectivament, tenim més esperança de vida. Llavors, quan es va crear el sistema de pensions actual, que fa aproximadament uns 50 anys, només el 33% de la població superava els 65 anys. Actualment, el 90% de la població que arriba adulta, doncs el 90% supera els 65 anys.
S'ha triplicat, l'esperança de vida.
Per tant, aquell disseny que funcionava per poca gent i per pocs anys, ara no és així. Com que anem amb números estàndards, anem augmentant l'esperança de vida, no? Ara hi ha amb els homes a prop dels 80 anys, amb les dones 83... es calcula que cada 5 anys augmentem un any l'esperança de vida. Llavors, per compensar això, actualment la mitja d'anys que les persones cobren una jubilació és de 23 anys. per compensar aquest augment d'esperança de vida i, per tant, més anys cobrant-la, es posarà també un factor que reduirà aquesta pensió, que és el factor de substitució i que es anirà recalculant cada 5 anys.
Que,
per tant, i s'aplicarà per primera vegada el 2019. Per tant, una altra mesura per disminuir o per deixar que augmenti.
Que és una mesura exacta, per reduir la pensió final.
Sí.
Anem una mica per passos. Les persones que estan jubilades no veuran reduïda la seva pensió, però sí que pot ser que els preus de les coses, de la vida,
correcte,
augmenti respecte a la seva pensió i, per tant, notin que, malgrat
que
no ha canviat,
real,
la seva capacitat de compra,
sí,
i de vida es redueix.
Exactament. Allò que fins ara podien arribar a final de mes, fent exactament el mateix, pot ser que tinguin més dificultats per arribar-hi.
Llavors, per altra banda, hi ha persones que parlen, persones molt més joves, que parlen i diuen que, doncs, que no hi haurà pensions, que no val la pena fins i tot invertir-hi, perquè quan nosaltres siguem grans no hi haurà sistema de pensions.
No ho comparteixo. El sistema espanyol, que és el mateix... O sigui, en el món hi ha com tres sistemes de pensions. El que tenim nosaltres aquí a Espanya i la majoria de països del sud d'Europa, que és el de repartiment. Per tant, les persones que estan o estem treballant en aquests moments som les que estem pagant les pensions dels que estan jubilats en aquests moments. Que a vegades les persones pensionistes diuen «Oh, jo és que he treballat molt». Bueno, però el que tu vas estalviar com a cotització, allò ja s'ho va gastar un altre. Aquest és un sistema. L'altre és individual, de capitalització. Cadascú fa una motxilla per ell mateix. I l'altre, que aquest funciona molt bé a tots els països de Sud-amèrica. I l'altre és un sistema mixte, que és públic i privat, que és el més usual en els països del nord d'Europa. Dir que no cobrarem, que no hi haurà pensions d'aquí un any, jo no ho comparteixo en absolut. Ara bé, sí que és veritat que penso que aquesta pensió anirà disminuint tant com sigui necessari. Actualment, l'índex de reposició vol dir què es cobra amb la primera pensió respecte al teu últim salari, és aproximadament del 80%. Diguem, les persones cobrem actualment un 80% del que havíem estat cobrant els últims anys treballats. Ja d'aquí molts pocs anys, això anirà disminuint, i parlen els experts que ja pels anys 50, d'aquí uns 20-25 anys, serà del 60%. O sigui, cobrarem un 60% del que estem cobrant actualment. Ara, l'alternativa seria fer doncs un estalvi privat amb un fons de pensió, dir també dues coses. Un, actualment és molt difícil que les famílies ho puguem aconseguir, perquè els salaris han baixat molt, qui té la sort de treballar, per tant, hi ha poca capacitat d'estalvi. Dos, a Espanya hi ha poca tradició. És clar que les tradicions també es canvien en funció de la necessitat. Segons un estudi de Vida Caixa, només 3 de cada 10 persones té un estalvi privat. Dit d'una altra manera, 7 de cada 10 només confien o només tenen els ingressos públics de la pensió. I per també fer uns càlculs, per exemple, hi ha segons Inverco, que Inverco és qui doncs, estudia els fons d'inversió, per tenir una pensió aproximada de 900 euros, hauríem d'haver acumulat un estalvi de 270.000 euros. Vull dir que gairebé això és tenir tota una hipoteca per poder-ne cobrar, si deu bo, 900 euros.
Déu-n'hi-do. És a dir, de les tres opcions que plantejava el senyor Joan Elias, vicepresident del CES a l'editorial, que era una, reduir les pensions, dues, augmentar impostos a les empreses, ara les parlarem, tres, la via tercera seria també via pressupostos, una d'elles seria aquesta, aquest mixte, no? És a dir, no reduir les pensions, però bé, sí, a llarg, no ara mateix, però sí a llarg plaç s'aniran reduint perquè el poder, sí, adquisitiu va augmentant, I llavors compensar aquesta reducció de la pensió amb pensions privades. I això, per els números que ens plantejava senyora Parisi, és complicat.
Sí, a més, hi ha una altra cosa. Actualment, un dels problemes és que les pensions noves que s'estan incorporant en el sistema, vull dir, les persones noves que s'estan convertint en pensionistes, com que han cotitzat amb salaris correctes, més alts que els que havien fet anteriorment, tenen bones pensions, si m'ho permeten dir així. O els que ens incorporarem en el futur, ja no només és que s'indexarà pitjor, ja ens trauran aquest índex d'envelliment que es tindrà en compte, sinó és que com que haurem cotitzat menys perquè la base salarial ha baixat, doncs ja entrarem amb menys import de pensió. Això d'una banda. Llavors, és el que dèieu a l'editorial, són faves comptades. Augmenten els ingressos, es redueixen les despeses. Augmentant els ingressos pot ser via pública o via privada. Via privada pot ser a càrrec del treballador, que parlarà, i a càrrec de l'empresa. Via pública.
És a dir, que cadascú tingui un pla de pensions.
O pagui un pla de pensions, o
privat,
uh-huh. Que ja hem dit una mica, doncs...
Els números que així, per 270.000 euros són molts.
Per 900 euros. Uh-huh. I l'altre és que cotitzem més. Per tant, del que ens treuen a la nòmina, del full de nòmina, cada mes, com a concepte de cotització de la Seguretat Social, augmenti. Tant la part del treballador, que està actualment amb un 4,70, com la part de l'empresa, que està d'allò actualment un 23%. En total, destinem de cada nòmina, la part que ja no veiem a la nòmina que ho paga l'empresa i el treballador, a prop d'un 30% de cotització. Una manera seria augmentar aquesta cotització, ja cobraríem menys salari. Això té altres efectes, desincentivar ocupació, etcètera.
I baixar el nivell adquisitiu, per tant, repercuteix en el consum.
Correcte, vull dir que res és... Tot té un efecte dòmino, això seria una manera. L'altra manera d'augmentar ingressos seria fer un... que també se n'està parlant, és fer un impost, crear un impost específic. De la mateixa manera que hi ha l'IVA, que gravem sobre el consum, doncs que paguem... conjunturalment, que vol dir durant un temps, uns anys, fins que es compensi, o ja quan aquestes coses entren ja difícilment marxen, doncs un impost específic. Aquest seria un altre.
Sobre què?
Directament no ho pagaríem com paguem...
Com l'aigua.
Sí.
Com un consum mensual.
Un consum mensual o anual, que seria específic sobre... per exemple, del mateix consum, doncs en comptes...
O a la renda, potser.
O a la renda, doncs hi haurien... s'estan estudiant diferents maneres, no? Estem parlant, doncs, d'una part de l'IVA, poder-la destinar... augmentar l'IVA i una part destinar-ho en aquest fi.
Sí, ja seria via pressupostos, per tant.
Sí, però és que, mira, un dels debats que també hi ha actualment amb la Seguretat Social es paguen totes les pensions, les contributives i les no contributives. S'està parlant molt també per alleugerir...
Les contributives són aquelles de les persones que han cotitzat,
correcte.
I les no contributives...
Són les que no, per exemple, orfandat, viudetat, altres ajudes a familiars, totes aquestes. Però, al fi i al cap, i això representen... són 19.000 les de viudetat i uns 3.000 les d'orfandat, estarem parlant del voltant de 22-23.000 milions d'euros anuals. Però això és com una família. Una família pot tenir molts comptes. O que ingresses la nòmina, un que fas una mica d'estalvi, o que fas les despeses diàries, però al final els ingressos familiars són uns. Doncs això el mateix passa amb l'estat. Diem, ho posem a càrrec de pressupostos. Però bé sigui a càrrec de pressupostos o a càrrec de la Seguretat Social, al fi i al cap aquests diners surten dels
clar,
ciutadans.
Però si fos via pressupostos, el que sí que hi hauria altres maneres de reduir despesa, potser, o de buscar altres ingressos. Perquè si és només dins de la Seguretat Social, per exemple, la possibilitat de reduir despesa no la tens.
No, perquè...
No pots reduir, mira, en aquestes persones no els hi paguem, i els altres
llavors,
paguem
si només
més,
ho fem des d'aquest punt de vista, llavors sí que segur que baixarien, que no es pagarien, però haurien de baixar en picat l'import de les pensions. Si ho fem via impostos, via pressupostos, hi ha altres maneres. De fet, els excedents dels anys bons de la Seguretat Social, de les cotitzacions... ha servit per finançar sanitat, educació, altres despeses.
Per tant, els excedents han passat a pressupostos generals i no a la inversa.
Anys enrere. Es calcula, aquí els números valen una mica en funció de qui ha fet l'estudi, però es calcula que 500.000 milions d'euros, són molts, eh? 500.000 milions d'euros és el que ha sortit, a part d'aquests fons de reserva que estem parlant ara, abans de que existís i tot, 500.000 milions d'euros seria el superàvit que hi hauria hagut de cotitzacions si no s'haguessin traspassat a pagar sanitat altres despeses de pressupostos. Per tant, una manera seria fer-ho ara a l'inversa, o també, per exemple, això és una part mínima respecte al total, els costos administratius, uns 3.000 milions d'euros són costos administratius de gestionar la pròpia pensió. Bé, hi ha altres maneres.
Molt bé. Un tema també important en el que engloba les pensions, Raquel Parisi, és la desigualtat entre homes i dones a l'hora de rebre pensions, també.
Sí. Actualment, i amb números d'aquest any, aproximadament un 37% de diferència. Un home cobra un 37% més que una dona amb la pensió. Per què és així? És així perquè les dones pensionistes actuals, quan dic pensionistes ja em refereixo a jubilació, perquè ja hem dit que hi ha altres tipus de pensió, estan cobrant el que elles han cotitzat. Per tant, se sumen tres factors. Un, tenien en general salaris més baixos, per tant, menys cotització. D'altra banda, han cotitzat normalment menys anys. De mitja, estàvem parlant que una dona treballava durant les que treballaven, perquè n'hi havia moltes que s'havien quedat a casa i feien altres funcions no remunerades, s'havien treballat de mitja 27 anys, respecte als 33-34 dels homes. Vull dir, els homes treballaven uns quants anys més. I també, en general, qui demana una excedència, ve per cura de fills, ve per cura d'altres persones o altres necessitats sobrevingudes d'una família, primer per un rol familiar, genèric, antropològic, però també perquè és el sou més petit, per tant, és el que menys perd, és la dona. La suma de tot això fa un 37% menys de pensió.
Clar, això és un problema si tenim en compte que l'esperança de vida en les dones és superior.
És més llarga, sí.
I que, per tant, hi ha moltes dones viudes o soles que han de sobreviure amb una pensió molt inferior a la dels homes.
Sí, aviam. Els homes, hi ha molts més homes pensionistes que dones, o jubilats, amb tots. Ja només hi ha un dels apartats, que evidentment és just al revés, que és en el cas de les pensions de viudetat. De pensions de viudetat hi ha 2 milions de dones que són vídues. I, en canvi, amb homes només no arriben ni a 200.000. És l'únic cas que hi ha molts homes que dones. Llavors, hi ha, en aquests casos, hi ha un complement de mínims. El complement de mínims representa que deia que tothom té dret per una necessitat social, però de dignitat humana, però també econòmica, perquè també influeix en el consum i, per tant, doncs, en els números econòmics del país, però també, evidentment, per dignitat humana, han de cobrar un mínim, que aquest mínim actualment és poc més de 600 euros. Després, la pensió de mitja de viudetat, en molts casos, doncs, o d'altres, no arriben. Llavors hi havia, que bàsicament és el cas de dones, hi havia un complement. I aquest complement era tan gran fins a superar aquests 600 euros. Actualment tampoc és així. Actualment aquest límit de complements de mínims també només ronda els 300 euros, per fer-ho rodó. Per tant, si tu en cobres 200 d'altres conceptes i en tens 300 com a màxim, ja no arribes a aquests 600 mínims. Per tant, la dona, en tot cas, sempre és més pobra.
Això és una realitat que, a més, sembla que no baixarà, no? Perquè el sou de les dones segueix sent més baix que el dels homes. Potser cotitzarem més anys. Això pot ser que ajudi?
Sí, és evident, però també hi ha una altra reforma. És que totes les reformes...
I també comencem a treballar més tard.
Més tard. Totes les reformes que hi ha hagut, en general, no han beneficiat a la dona. Tot i que hi ha una llei d'igualtat, que diu que qualsevol llei nova, sigui en l'àmbit que sigui, ha d'estudiar el factor gènere. En aquest cas, si l'han estudiat...
Ho han fet malament?
L'han prescindit. Perquè fins ara per la pensió es tenien en compte els últims 15 anys cotitzats i ara passen a 25, amb la qual amplies l'edat de cura de fills, arribes a l'edat de cura de fills i, per tant, la dona en surt més perjudicada.
Estem parlant amb Raquel Parisi, economista, experta, treballadora durant 20 anys al sector financer i que actualment està treballant amb el Bisbat de Vic en temes econòmics. I parlem sobre les pensions, un tema que ens preocupa a tots i que, a més, també dona una perspectiva de país, de valors, també, del nostre país. Alguns experts, senyora Parisi, parlen de la necessitat d'elevar l'edat de jubilació encara una mica més.
Jo crec que anirem aquí segur. Ja actualment era 65, ho han posat a 67, que gradualment van augmentant. Actualment estem d'aquest any 2017, 65 i 5 mesos. L'estiu passat, crec que era el mes d'agost, el Bundesbank Alemanya ja va proposar el 69. Jo crec que en els propers anys, aviam, ara hi ha molts globus sondes, també s'ha d'anar mentalitzant la gent, però és molt probable que arribem als 70 anys. També hem de tenir en compte una cosa, ens incorporem en general més tard al mercat de treball. Jo també penso que s'hauria de tenir en compte quants anys cotitzats, en el sentit de no és el mateix una persona que ha començat a treballar als 16 anys, que és el mínim legal, i per tant quan arriba a 61 i en porta 45, a aquell que ha volgut invertir en valor i ha continuat estudiant i comença a treballar, si té sort, quan acaba la carrera, a prop dels 25, i per tant per fer aquests mateixos 45 ha d'arribar als 70 anys.
I també són un altre tipus de feina, sí, perquè són feines més mentals que potser físicament sí, no requereixen tant pes.
Per exemple, feines artístiques o feines científiques, de fet, ja el món universitari, així, ja ho permet, tenen un desgast físic molt menys, per tant, és assumible. En canvi, si tens una feina física, del món de la indústria, de la construcció, home, 70 anys crec que és força inhumà.
Avui hem convidat també els nostres tertulians per parlar sobre aquest tema i després per parlar també sobre l'àgora econòmica i social. Tenim amb nosaltres Emili Pons, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, CES, historiador, expert en educació. Bona tarda.
Bona tarda.
La doctora Carme Riera, doctora en Economia. Bona tarda, professora de la Universitat de Barcelona.
Hola, molt bona tarda.
Què els hi sembla el que anàvem parlant sobre aquestes opcions de fer sostenible el sistema de pensions del nostre país, que hem anat parlant amb la senyora Parisi?
No és un tema fàcil, perquè la problemàtica hi és, cada cop és més gran aquesta problemàtica, i la veritat és que des de fa molt de temps que hi ha tot un grup d'experts que estan constantment, o diferents grups d'experts que estan constantment treballant sobre el tema, i la veritat és que la impressió és que no acaben d'arribar a cap conclusió concreta, però perquè o a cap solució concreta, perquè tampoc és fàcil arribar a una solució que sigui la panacea i que ens digui, mira, apliquem aquesta regla, apliquem aquesta petita equació i ens donarà la solució. La solució no hi és. En tot cas, la solució hi és o passa per augmentar la renda total del país. Augmentar el pastís. Perquè si el que fem és intentar trossejar el pastís amb més trossos, aquesta no és la solució. La solució és intentar que el pastís sigui més gran i que, per tant, encara que et quedis amb el 30% o amb el 27% que tenies abans, aquest 27% representi una quantitat total superior.
I com ho fem, això?
Com ho fem, això?
Això és una mica
això és complicat. El que hem de fer és intentar augmentar al màxim que puguem la renda del país, el PIB, que veiem que darrerament està augmentant, per tant, això sembla que estem anant amb el bon camí, i després que el repartiment d'aquest increment sigui més equitatiu del que està sent en aquests moments.
Senyor Pons.
Sí, però jo començaria igual. És un tema realment complicat, per més que la Raquel ens ho ha explicat d'una manera perfecta. A mi m'ha estat molt aclaridor. Aviam, hi ha una cosa que, des de la meva visió ja de persona que té uns quants anys, crec que és raonable, que té sentit, per més que cada que s'ha plantejat, doncs hi ha hagut molta oposició, i és el fet de que si la vida s'ha allargat, si es comença a entrar al mercat de treball més tard, a part dels aturats per als estudis, doncs més tard té la seva lògica, doncs, que s'allargui el temps de treball, tot i que segurament en el segle XXI, doncs, ja seria hora de no fixar, doncs, dates definitives. Fins ara, als 65 anys. Vull dir, evidentment, en funció del treball, en funció de les condicions físiques, en funció de molts de factors, doncs hi ha persones que ja s'haurien de jubilar, doncs, bastant abans dels 65, i d'altres, doncs, que poden treballar durant més anys a plena satisfacció d'ells i de la gent amb qui treballen. Vull dir, el que és evident és que introduir la flexibilitat potser seria un pas complementari d'aquesta voluntat, doncs, d'anar-ho allargant, que té tot el seu sentit. Ara bé, jo aquí el que hi ha una cosa que em preocupa molt és no la gent ja gran, sinó la gent jove, que en aquest país està passant des de fa bastant de temps, que s'incorpora al treball, doncs, molt tard, senzillament perquè no té oportunitats de feina i perquè quan les troba són treballs temporals, escandalosament mal retribuïts, amb un abús evident per part de qui no l'hauria de fer, i que el resultat final és que evolucioni o no el sistema actual de pensions, possiblement, i aquí sí que jo ho demanaria a la Raquel, tinc la impressió que estan condemnats, si no canviem el sistema, a rebre unes prestacions mínimes en el moment en què jubilin.
Bueno, si fem cas als informes de la Unió Europea i de l'OCDE en funció dels números que presenta el govern espanyol, parlen de que baixa de 46% al 2060 d'índex de reposició.
Jo, bueno, és a dir, que el 2060
les
persones que es jubilin cobraran un 46% del seu salari.
Sí, no em vull equivocar amb el número, però crec que
si anem en la direcció que anem ara, sí, són bastant baixos.
Si parlem de salaris que ara estan per sota dels 1.000 euros...
Seria cobrar 460 euros.
No crec que arribi. Primer, ara, el volum de
460 de llavors, eh?
Sí, potser està fet amb una dada mitjana de sou. Sí. Més que el sou inicial, sinó una dada mitjana de sou.
Mitjana. Aviam, ara, actualment, hi ha aquests 1.100 euros de mitja. Evidentment, això ja baixarà per les pròpies cotitzacions. I una dada perquè ens fem cas de com ha augmentat aquest pastís, que deia com fem gran el pastís. El número de pensionistes del 2007 ara, vull dir que just amb 10 anys escassos, no arriba al 14% de més persones que cobren la pensió. En canvi, el volum monetari, diguem, la suma de les pensions, en aquests mateixos anys ha augmentat un 52%. Vull dir, un increment de menys del 14% de persones proporciona un 50% d'augment.
Això és per allò que ens explicava, que les pensions que s'estan pagant actualment són molt elevades respecte a les que es pagaven abans.
Abans, correcte.
Bueno, molt elevades.
Sí, no, no. Són més... Estan en funció dels sous que hem estat cobrant aquests últims anys. Mm. Parlàvem també a vegades de les decisions polítiques, no?, de com influeixen. Actualment, els pensionistes representen el 25% dels votants. En unes eleccions són el 25% aproximadament. Però, com que tenen un índex d'abstenció molt baix, o les persones majors de 65, aquest 25 és ben bé un 30% dels que van a votar. No hi ha partit polític que es vulgui enfrontar...
I que duri, eh?
Sí, aquest 30%. Això també ha fet s'ha d'entendre, potser a demorar algun debat.
O aprofundir-ne en les respostes.
O a no ser proactius a l'hora d'emprendre segons quin tipus de polítiques.
Sí. Sí, però a mi, si em permeteu, el que em sorprèn és que, sabent l'estat de les pensions, el futur que els espera, de que el discurs que estigui de moda ara és el de la renda mínima per a totes les edats. Dic que no deixa de ser un contrasentit. Vull dir, una societat que no pot pagar les pensions que, de fet, deu, perquè l'està pagant a persones que al seu dia van cotitzar, doncs s'està plantejant la possibilitat que hi hagi una renda mínima per a totes les persones. I no dic que hi sigui en contra.
No,
dic senzillament
com a concepte,
que és un contrasentit.
El que passa que també potser, i ara ja vaig a l'última pregunta, és un tema de valors. És a dir, quan en una casa, no, vostè feia la metàfora de quants diners entren a casa i en què es dediquen. Doncs algunes cases es dediquen a comprar roba de marca i d'altres al menjar, altres a una millor educació, d'altres a tenir dos o tres cotxes, no? És a dir, com es decideix distribuir els diners en una casa o en un estat, també és una qüestió de valors. I això em refereixo una mica al que comentava el senyor Pons. Una cosa és la renda mitja, però les pensions, doncs potser sí que si es plantegen des d'alguna perspectiva, doncs, de pressupostos, això és fonamental, fonamental que la gent, després de tants anys de cotitzar, de treballar, doncs pugui viure amb certa comoditat, doncs potser sí que hi ha una possibilitat de redistribuir, és a dir, de dir, doncs aquestes despeses no són tan fonamentals.
Aviam, la solidaritat intergeneracional i interterritorial, que també és un altre tema, no ho podem deixar mai de banda. Aquestes persones grans que ens han ajudat a créixer, no els podem deixar ara a l'estacada. Però és que a més hi ha una altra cosa, que no sé si tenim temps a comentar-ho. Durant tots aquests anys de crisi, si aquest país no ha estat molt pitjor el drama, ha estat gràcies als pensionistes. Té una raó de ser. De mitja, les persones amb edat activa, d'entre els 16 i els 64-65 anys, han perdut de salari, de mitja, un 14%. Els únics que fins ara no havien perdut, perquè encara es revaloritzava amb l'IPC, i l'IPC durant molts anys ja ha estat zero, per dir-ho d'una manera, han estat els pensionistes que han augmentat un 3%. De mitja, hi ha un estudi de la Universitat de València que diu que de cada 10 pensionistes, 4 ajuda a la seva família.
I sort que els ajuden, perquè en molts dels casos sí. És gràcies sí. a aquest suport sí. que poden continuar endavant.
Jo, de tota manera, introduiria aquí una cosa, perquè en algun moment pot ser voluntàriament hem caigut en allò de que sembla que els pensionistes doncs, siguin gent això que hem de protegir o que els hi hem de fer un favor, quan en realitat el que estan fent és recuperar allò que
han
pagat.
És un retorn.
D'alguna manera hi ha un contracte que només faltaria que no rebessin les pensions i les haurien de rebre des de la dignitat que s'entén que ha de poder viure els seus darrers anys qualsevol
Clar,
persona.
El problema no és només que els rebin, que és fonamental, això que comenta el senyor Emili Pons, sinó és aquesta pèrdua del valor adquisitiu, que d'aquí 10 anys o d'aquí 15 anys aquesta mateixa pensió, doncs, no puguin viure de la mateixa manera. Això també s'hauria de valorar.
Sí, i no tinc cap dubte de que estan contribuint a que el comerç, el petit comerç, sobretot, continuï existint.
Doncs ha estat un plaer poder tractar amb tanta profunditat el tema de les pensions. Raquel Parisi, gràcies per haver-nos acompanyat i la convidem a l'Àgora a parlar sobre l'actualitat que no ens deixa treva tampoc setmana rere setmana econòmica i social.
Gràcies a vosaltres d'haver-me convidat.
Serà d'aquí uns segons, el Plusvàlua.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és, als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Doncs obrim l'àgora econòmica i social del Plusvàlua amb aquest nou Buddy Knows d'Eric Clapton, que avui compleix 72 anys. Va néixer un 30 de març del 1945 a Anglaterra i que ens acompanya amb aquest blues rock al programa d'avui. Senyors, senyores, tenim... Senyor, avui, senyor.
És més vell que jo, aquest senyor.
Aquest senyor és més vell que jo.
Un respecte.
Tot el respecte pel senyor Clapton.
I encara està treballant.
Encara està treballant. No, crec que no està jubilat. No, no sé si li interessaria.
Crec que no.
Tenim amb nosaltres el senyor Emili Pons, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials CES, historiador, expert en educació. Bon vespre.
Bon vespre.
La doctora Carme Riera, doctora en Economia, professora de la Universitat de Barcelona.
Hola, molt bona tarda.
I la economista Raquel Parisi, experta en el sector financer durant més de 20 anys i que ara treballa al Bisbat de Vic en temes econòmics, també.
Hola, bon vespre.
Ens acompanyava a l'entrevista i s'ha quedat amb nosaltres perquè tenim temes molt important sobre la taula. Un d'ells, que fa, evidentment, mesos que anem veient, però que tothom sembla que esperava algun pas enrere, és el tema del Brexit. Theresa May signa la carta en què el Regne Unit demana abandonar la Unió Europea i Brussel·les l'accepta. Per tant, comença ja el procés que ja no es pot aturar del Brexit, d'aquest divorci entre la Unió Europea i el Regne Unit. Com ho veuen?
Els anglesos sempre han sigut, no sé si dir-los el Pepito Grillo de la Unió Europea, no? Perquè ja des de bon començament no hi van ser i en part no hi van ser perquè el general de Gaulle no els podia veure. Unes de les paraules del general de Gaulle van ser al principi de la Unió Europea l'Europe c'est la France et l'Allemagne, les autres ce sont les légumes. Ja ell no els podia... No, perquè veia que portaven conflictes,
eren
gent conflictiva, que a l'entrar a la Unió Europea doncs voldrien imposar les seves lleis i voldrien arramblar cap a casa, que diríem aquí, i deixar els altres, doncs, tant és com quedessin els altres. I, per tant, els anglesos sempre han estat gent que han posat una sèrie de conflictes a sobre la taula que ara, a l'hora de marxar, doncs, els continuaran posant, perquè no voldran marxar amb les mans a la butxaca, sinó que el que voldran fer és intentar marxar amb les millors condicions possibles, pactar el que deien ahir, o abans d'ahir, pactar unes condicions que siguin semblants a les que té Mònaco o les que té algun altre estat que no és membre, però que pugui haver-hi una lliure circulació de mercaderies, de gent.
Tenir tots els seus interessos, tots els interessos
coberts,
que els hi van bé,
ben coberts,
però
i en canvi
cap
no participar
cap
amb
deute.
Les responsabilitats.
Això seria l'ideal de qualsevol país.
Evidentment, però ells han tingut sempre molta força
pel seu background...
i per la seva història, i per tant han imposat aquestes condicions de força.
Però ara què tenen per donar? És a dir, quina és la seva posició de força, com deia?
A Anglaterra no hem d'oblidar que hi ha la City. La City és el centre de control financer més important. No hi ha
Europa,
sinó
part... Però la City, precisament, és a qui li interessa que mantinguem una bona relació.
Li interessa, però tampoc no són les veus de la City, no són unànimes a l'hora de dir quedem-nos o a l'hora de dir marxem, sinó que hi ha també un debat dintre de la City per veure si els hi convé realment marxar o els hi convé quedar-se. Si es poden aliar amb els americans i, per tant, ja el tenen solucionat, o poden arribar a algun tipus de conveni, o si aquest conveni els hi va millor amb Europa.
Bueno, i precisament per això jo em ratificaria. Va coincidir que quan hi va haver-hi el referèndum, va coincidir que era en aquest programa, em ratificaria el que vaig dir en aquell moment, que ja ho veurem. Vull dir que tot el procés de liquidació de la participació britànica a la Unió Europea portarà anys.
De fet, calculen uns 10 anys.
Sí, parlen de 10 anys, en realitat poden ser més. I pel que més pot parar, i evidentment la dinàmica del bon és prou accelerada, que poden succeir mil coses. Vull dir, jo, en aquests moments, és evident que aviam hi va haver un referèndum i a Anglaterra, que és un país democràtic, o sigui que fan referèndums, doncs l'ha d'acceptar. I l'ha de portar a la pràctica. Això no vol dir que pel camí doncs ho reconsideri prou gent com perquè es forci doncs alguna iniciativa política o el que sigui.
Creuen que això és possible, encara?
Bueno, no ara, en aquest moment és impensable, però 2, 3 anys vista, 4 anys vista, per què no?
Uh-huh. En tot cas, jo crec que com més llarg sigui el procés, més complex serà i més problemes ens portarà aquest tipus de processos. Com més es dilueixen al llarg del temps, ja, es van generant molts més problemes, van sorgir molt més problemes.
És evident, però aquesta és una habilitat que tenen els
anglesos.
Eh?
I els anglesos potser més.
També.
Aquest sentiment o aquesta exigència de prevendes de Gran Bretanya, això ja ve, com heu dit ja de lluny, amb l'època Thatcher, quan el 60% del pressupost de la Unió Europea era per la PAC, la Política Agrària Comunitària, ella deia que on és els meus diners, no els meus pounds, no estem aquí per pagar els pagesos, subvencionar els pagesos d'Europa.
Si em permets, Raquel, la principal valedora de la PAC és... era la reina d'Anglaterra.
Sí, sí, però en canvi la política thatcheriana ja anava fent de queixant-se per aconseguir més prebendes, no?
El que passa, però si permets que talli un moment, és que ha estat un hàbit dels polítics de tots els països. El que passa que a Anglaterra sabem més el que passa que no pas a Bèlgica. Però quan alguna cosa va malament o d'allò, doncs donar la culpa a la Unió Europea ha estat una pràctica generalitzada a tota Europa. Perdó, era un incís,
no, sempre és un sac, com en aquí, quan hi han hagut retallades, és que la Unió Europea ens exigeixen complir certs tants percents de dèficit o el que sigui. També, bueno, hi ha altres sentiments potser més emocionals, no? A Gran Bretanya encara ja molt present la sensació aquella de no vam fer una guerra mundial, no vam guanyar una guerra mundial per ara haver de creure els alemanys. Això encara la gent en alguns territoris de Gran Bretanya encara ho sents molt. Jo em fixo en molts
mercats. Però en lloc de liderar, és a dir, en lloc de dir, doncs anem a liderar nosaltres, la Unió Europea, sempre han tingut un pas enrere, sempre s'ho han mirat des de la poltrona.
Sempre amb desconfiança.
És que hi ha aigua pel mig, no perdeu de vista. I ho dic jo com a illenc, que soc també.
I com a historiador.
No et pensis que la gent del continent no els mirem amb una certa prevenció.
No, a més, tenen unes característiques molt concretes, la conducció, la forma de pensar és relativament diferent a la que tenim a la resta d'Europa. I, per tant, ells això ho volen fer valer i no ho volen perdre. Penseu també que han sigut els únics que no han implantat l'euro. Per tant, aquí ja van marcar un límit molt important. Tota la resta, fins i tot els grecs que tenien la moneda més antiga, que era el dracma, van decidir abandonar aquesta moneda tan antiga que tenien, però ells, en canvi, van dir no, nosaltres imposem aquesta condició, la resta d'Europa la va acceptar, i sempre han anat fent això, han anat imposant condicions que la resta de membres no tenien perquè no havien de complir, però, en canvi, ells imposaven aquelles condicions, nosaltres volem fer això diferent a la resta de la gent.
Clar, ara una Anglaterra... Ai, disculpem, Raquel, París, sí, perquè estava parlant.
Ah, no, és que era ja amb la línia del que estàvem dient, vull dir, jo em fixava en molts mercats borsaris, quan va sortir el Brexit, que no totes les enquestes ho pronosticaven, la baixada va durar 30 dies, vull dir que els mercats, i en aquests moments, tampoc han baixat. Jo crec que Gran Bretanya té esperances de les seves relacions comercials, com bé apuntàveu, amb els Estats Units, i o són poc conscients o el mercat ja ho té descomptat, això. Vull dir que no hi veuen uns problemes tan greus.
El que sí que està clar és que Anglaterra no serà com era Anglaterra abans de la Unió Europea, és a dir, que ara serà una Anglaterra sola en un panorama molt més globalitzat, haurà de buscar aliances.
Ja les té. Ja les té. Vull dir, les antigues colònies continuen tenint tractats comercials amb Anglaterra, l'han tingut tots aquests anys. I, evidentment, els vincles amb els Estats Units són molt grans.
I els reforçaran.
I, a més, s'ha vist bona sintonia entre Trump i Theresa May.
Sí, el que passa que això depèn també del moment polític.
I del líder que hi hagi a cada...
Perquè 10 anys...
Amb el discurs del Trump, els anglesos, els britànics, no poden enviar cotxes als Estats Units, per dir-ho d'alguna manera, no?
Així que som partidaris de que serà llarg, que fins i tot podria ser que hi hagués algun pas enrere.
Però és la història del món. Vull dir que, aviam, les coses puntuals s'han produït sempre. Al final d'una guerra, l'explosió d'una bomba. Però els processos polítics, Déu meu, si s'han allargat i s'han estroncat pel camí.
Doncs en seguirem parlant, no? Perquè si queden tants anys...
Hi ha un tema col·lateral, vull dir, que sobrevingut, no col·lateral de poc important, és el tema d'Escòcia. Escòcia demana aquest referèndum...
I d'Irlanda, Irlanda del Nord.
Però el cas d'Escòcia, a part d'un tema polític d'ells, és un tema també econòmic, perquè Escòcia té petroli.
Vull dir, és l'única part d'Anglaterra que té petroli.
Per tant, qui es queda aquest petroli, aquest fons de finançament, és molt important, no és un tema menor.
i ja han anunciat que volen fer aquest referèndum d'aquí 2 anys.
Ja faran, naturalment. Que qui els hi pot dir que no en un país democràtic?
Aquí entrem en altres temes més polítics.
La democràcia en general.
Anem a parlar d'altres temes, perquè tenim també temes d'aquí, de casa nostra, sobre la taula. Un d'ells és el fet que el govern, en principi és una bona notícia, el govern preveu que l'atur baixarà a un 17% aquest any. Per tant, doncs, es crearan uns, segons previsions de Luis de Guindos, el ministre d'Economia, uns 500.000 llocs de treball. Et segueix dient que, evidentment, aquesta tassa és molt elevada, és a dir, són uns números que encara tenim un atur doncs, molt important, però que es va reduint. Com ho veuen? Veuen que és un parlar per poder... Perquè també al·legava una mica que això ha estat gràcies a la reforma laboral.
És el que ha de dir, també, no? És un ministre d'Economia. Només pot dir que ara ja hem sortit de la crisi, que les coses s'estan fent bé, que anem pel bon camí, que, per tant, d'aquí a un temps, poc a poc, anirem guanyant tot aquest terreny que hem perdut. El problema que tenim aquí amb el tema laboral és el que sempre més o menys anem comentant quan parlem d'aquest tema, que és el tipus de llocs de treball que estem creant. Estem creant llocs de treball amb molt baix valor afegit o amb molt poquet valor afegit i ens falta crear llocs de treball que tinguin molt més valor afegit. I aquí és on radica el problema. Si poguéssim arribar a solucionar això, els sous serien més alts perquè ja remunerarien aquest valor afegit que ara no estan remunerant. Per tant, també solucionaríem una mica en part el problema de les pensions. Tot aniria rutllant.
És una cadena.
És una cadena que, a la que no, al principi, la primera baula de la cadena no funciona, aleshores ja la resta ja se'ls transmet o la part positiva o la part negativa. Per tant, aquí hi ha aquest problema de si molt, o aquesta part positiva, que és molt bé, crearem llocs de treball, baixarem l'atur, però amb quines garanties estem creant aquests llocs de treball?
És que en aquest país ja, malauradament, juntament amb l'índex d'atur, que continua sent elevadíssim, dels més alts que hi ha a Europa, però ja no és només el sector de valor afegit, que per descomptat hi hem d'anar-hi, és que les persones que es reintrodueixen en el mercat laboral ho fan amb un cost inferior. Vull dir, ja en sectors de poc valor afegit, els mateixos persones n'hi ha de que s'introdueixen per primera vegada, però n'hi ha molts que són aturats, que ja havien treballat, i poden tornar a la mateixa feina d'abans del mateix sector amb un salari molt inferior. Aquest ja comença a ser el drama d'aquest país, els treballadors pobres.
Això és una realitat.
Un 13% de persones treballadors que treballen i cobren i no arriben a final de mes.
Això és un problema molt greu, perquè si tens feina, però aquesta feina no et permet mantenir-te, aquí entrem en un problema que és molt greu.
Dos matisos de feines de qualitat afegida, com el que l'apuntava la doctora, i el tema de dintre hi ha el mateix tipus de treball, com han baixat les qualitats salarials.
Feines mal pagades i temporals, la contractació temporal, vull dir, és escandalós veure quan es donen les dades mensuals o trimestrals, clar, apareixen infinitat de llocs de treball que són d'una setmana durada, per dir-ho així, no? I aquesta és la realitat. Vull dir, una persona que està pendent tot el dia si la setmana que ve tindrà feina, vull dir, inevitablement viu malament. Mm-hmm. Això és una realitat. I el gran drama és que una gran part de la joventut d'aquest país, fins i tot amb bones titulacions i amb feines que teòricament són magnífiques, està vivint en aquestes condicions.
El tenir una bona titulació no et garanteix tenir una bona feina. Absoluta. Moltes vegades perquè no hi ha demanda d'aquella titulació. I, per tant, has d'acabar fent, la feina que has d'acabar, a la que t'has d'acabar dedicant, és una que és de molt més baix nivell qualificatiu que el que has arribat a assolir tu. Però com que no tens res més, has d'agafar allò.
I el problema és que una mica, com a país, el que estem fent és fer mà d'obra barata. També estem enviant aquesta imatge
i també influeix en el nombre elevadíssim de joves que han emigrat aquests darrers anys, perquè són moltíssims.
Els més talentosos, probablement.
Aquest és el... No, probablement no, segur. Les dades ens estan dient que...
Són milers i milers, perquè... Potser no se'n parla prou, però és que són molts.
Les dades diuen que la gent que emigra són els treballadors més ben formats, els joves més ben formats, perquè són els que aquí no troben feina, en part perquè no hi ha, hi ha aquesta oferta de feina, perquè no la troben. Perquè si poguessin es quedarien aquí.
És la generació perduda.
Malauradament.
I que no tindrà pensió.
I que ens agradaria molt que estigués aquí per ajudar-nos també a aquest estat del benestar. Doncs ha estat un plaer parlar amb vostès, Emili Pons, historiador, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, CES, experta en educació, la doctora Carme Riera en economia, Raquel Parisi, economista.
Molt bon vespre.
Un programa, com sempre, del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, CES, en producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez dels Controls Tècnics i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Ens acomiadem, com hem començat, amb aquesta guitarra especial d'Eric Clapton, que avui fa aquests 72 anys. Ens retrobem la setmana vinent, com sempre, de 8 a 9 del vespre.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.